Dedicar-se a la vida contemplativa, inclòs entrar en un ordre eclesiàstica, era la nova moda. Després d'anys de fama a les xarxes socials, d'èxit absolut entre la gent, de conèixer el més nou de primera mà i de ser un líder de masses, moltes estrelles d'internet es trobaven buides dins seu i optaren per l'opció més espiritual. I de resultes, moltes congregacions han guanyat un community manager com Déu mana.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Benvinguts al Quimèric. De sempre, el gènere fantàstic ha estat en desigualtat respecte a altres, acumulant prejudicis, desconeixement i l'etiqueta de gènere de segona. Per sort, són moltes les iniciatives que s'impulsen des del fandom català per canviar aquesta situació, almenys al nostre país. Avui en descobrirem dues. D'una banda, la Scifipèdia, impulsada pel Biblionauta i l'Agrupació d'Amics de la Ciència-Ficció. La descobrirem de la mà d'un dels seus impulsors, en Daniel Genís. De l'altra, parlarem de la revista Quadern, que per primer cop obre la porta al fantàstic per portar-lo a les esferes més intel·lectuals. Entrevistarem el coordinador d'aquest número, David Madueño. I també conversarem amb un grup d'escriptors que s'agrupen sota el nom de Fast Fiction Penny per acostar les seves sagues de relats fantàstics a tothom a través d'internet. Perquè qualsevol moment i lloc és bo per gaudir d'una bona lectura. És el que donarà de si el 21è Quimèric d'aquesta temporada que fem possible amb el Roger Benet a les vies de so i l'Alfons Mallol i l'Iker Mons a la producció.
Notícies del Fantàstic.
Des de fa un temps, el món del fantàstic està més actiu que mai. Ho hem anat veient amb diferents iniciatives, però una de les últimes que s'han publicitat per agafar embranzida és la Scifipèdia, impulsada des del Biblionauta en col·laboració amb l'Agrupació d'Amics de la Ciència-Ficció en Català. Avui en parlem amb un dels seus impulsors, el Daniel Genís. Daniel, benvingut al Quimèric.
Hola, moltes gràcies.
Oficialment, la Scifipèdia es va posar en marxa el 25 de novembre del 2018. Per què es va impulsar en aquell moment i per què s'està promocionant amb intensitat ara, una mica més d'un any després?
Sí, la Scifipèdia va ser un invent que va sortir una miqueta com a excusa de la primera CatCon que es va celebrar. La Scifipèdia va néixer com una mena d'enciclopèdia, una Viquipèdia, però dedicada a la ciència-ficció, i em va semblar que era una bona ocasió fer-ho just abans de la CatCon, de la convenció de Vilanova i la Geltrú, de gèneres fantàstics. El que passa que, clar, això de la Scifipèdia és com la Viquipèdia, és a dir, necessita tota una col·laboració de persones de manera desinteressada, que hi entenguin, i no es va acabar de produir. No va tenir gaire seguiment, i durant aquest any i mig, aquests 2 anys pràcticament, doncs ha quedat la cosa molt estancada fins que, doncs mira, ara aprofitant el centenari de l'Antoni Rivera, que és un autor de ciència-ficció, doncs em va semblar una bona excusa tornar-ho a engegar.
En aquest primer any de vida heu començat a escriure alguns articles. Quin és l'objectiu que us heu fixat aquest 2020? Voleu arribar a un nombre d'articles concrets?
No, els objectius són molt i molt i molt modestos. Ja, de fet, si tenim dades de la Viquipèdia, de la gran, diguem, de la Scifipèdia en català, les persones que hi participen de manera més o menys continuada són molt poques. Si això ho extrapolem una miqueta en el que seria l'àmbit aquest encara més reduït de la ciència-ficció, no podem ser gaire ambiciosos, però sí que a mi el que em faria una certa gràcia, doncs, és posar una miqueta d'ordre en algunes coses que ara mateix, doncs, no existeix cap llibre, cap enciclopèdia, ni enlloc on anar-ho a buscar. Sí que podem a la Viquipèdia consultar qui era, no sé, Manuel de Pedrolo o Joan Perucho, però l'atenció que a la Viquipèdia, doncs, presten els seus aspectes més fantàstics, diguem-ho així, amb la relació amb els gèneres que no són pròpiament realistes, en les interpretacions d'algunes de les seves obres, tot això no hi apareix, perquè no hi apareixen tampoc en els llibres en paper. La Scifipèdia hauria de fixar-se una miqueta en aquest altre vessant de molts autors que coneixem, però que no coneixem com a autors de fantàstic.
Quins són els temes que ja heu tractat i quins són els que creieu que cal tractar ara?
Sí, bé, jo la meva idea era començar pel començament i vaig començar també relacionat una miqueta amb el Premi Literari que es dona aquí a Figueres, el Premi Frederic Pujolà, doncs, a parlar de l'obra Homes Artificials, la fitxa està feta, i també la biografia de Frederic Pujolà. A partir d'ell, després, doncs, hem fet la fitxa de Retorn al Sol de Josep Maria Francesc, o està començada de l'Illa del Gran Experiment d'Onofre Parés, i després el que són períodes històrics, doncs, no sé, els antecedents del fantàstic, la primitiva literatura fantàstica, allò, seqüències històriques. Doncs sobretot les primeres, aquestes són les que s'hi està treballant molt poc. els premis literaris, per exemple, sí que hi són, els que són només en català, i estan entrats tots i estan perfectament actualitzats, des dels Ictineu, els de l'UPC, el Pedrolo, també el que es dona aquí a Figueres, i els del Biblionauta, perquè de fet això és un projecte del Biblionauta, doncs també els premis imperdibles. I ara el que bé, l'excusa una miqueta era l'Antoni Rivera, aquest escriptor, que també és un expert en ovnis, era ufòleg, doncs la biografia per un costat i aquells llibres de contes i aquells relats en què ell doncs tocava el tema de la ciència-ficció.
La idea segueix així per ordre cronològic o també dependrà del perfil de persones que s'ofereixin a col·laborar?
Clar, partint una miqueta del que es fa a la Viquipèdia, o sigui, aquí tothom hi pot fer tot allò que vulgui. Tu pots començar, no sé, a parlar de Marc Pastor, si vols, o de l'últim autor que ha publicat alguna cosa en català. Però hi ha propostes que fan els que d'alguna manera comanden aquests projectes per posar-hi ordre. Clar, la meva proposta aquí, en aquesta mena de projecte especial per a Antoni Rivera, doncs era marcar uns objectius que era començar pel començament, els períodes històrics més del principi, intentar completar una miqueta el que seria la vida i l'obra d'Antoni Rivera i centrar-nos també en aquests tres autors clàssics, Pujolà, Parés i Francesc. Ara, si algú vol posar-hi qualsevol altra cosa, doncs evidentment és lliure de fer-ho. El que es tracta és que es registri i un cop està registrat, com a la Viquipèdia, tu pots entrar continguts, pots actualitzar-ne d'altres, pots fer el que vulguis.
I quin perfil de persones busqueu per col·laborar amb la Xifipèdia?
Clar, aquí hi ha dos perfils bàsics, sobretot. No? Hi ha el que té molts coneixements del que seria el gènere fantàstic en català, penso, no sé, amb savis com l'Antoni Moner Jordà, en el qual doncs, ja n'hem parlat del projecte, o amb d'altres, i després hi ha altres persones que potser doncs, no són tan enteses amb el que seria pròpiament el fantàstic, però que sí que tenen coneixements de tot aquest món de les wikis, no? De la Viquipèdia, que són wikis, són un programa en si mateix, que no és tan fàcil d'utilitzar com un blog, sinó que té totes unes particularitats a l'hora d'entrar als continguts. Clar, tant uns com altres són interessants que s'hi puguin involucrar en aquest projecte.
Quines tasques podrien fer-hi?
Sí, les tasques doncs, serien una miqueta això, aportar continguts o bé aquests continguts després donar-los la forma adequada perquè quan els consultes doncs, siguin atractius. Des de no sé, les cursives, les negretes, el tema de les fitxes, que tingui tot una mateixa forma, que no sigui una cosa lletja, sinó que també estèticament doncs, sigui agradable.
Fem una crida aquí als oients del Quimèric per si volen ser col·laboradors de la Sifipèdia, però Daniel, abans ho apuntaves, no? Parlaves de premis, premis com els que impulseu des del Biblionauta, i si no vaig errada, impulseu ara uns nous premis, els Premis Alba. De què va exactament aquesta convocatòria?
Sí, els Premis Alba els hem anunciat ja ara, tot i que és un projecte una miqueta a llarg termini, i està dividit en tres rondes diferents. Els Premis Alba són uns premis que seran a literatura narrativa fantàstica per a joves. Serà literatura fantàstica juvenil. Ja en l'última CatCon va sortir la proposta de que no existia cap premi dedicat a fantàstic juvenil i hi havia la possibilitat de crear una categoria dintre dels Ictineu. En vam estar parlant amb el president, amb molta gent de la Junta, i ens va semblar que era adequat doncs, des del propi Biblionauta, que la proposta va sortir de part meva d'alguna manera d'agrupar-ho en el Biblionauta, doncs de fer aquest premi dividit en tres rondes. La primera ronda seria una ronda dedicada o dirigida a les editorials, a totes les editorials en català, i que siguin elles les que ens proposin quins llibres dels que han publicat l'any anterior, en aquest cas el 19, doncs consideren que són de gènere i són juvenils, perquè clar, això de les etiquetes és un pèl complicat. No? Com marques la línia entre el que és literatura juvenil i el que no ho és? Doncs són aquí una miqueta, aquesta responsabilitat és per les editorials, que siguin ells que ens ho proposin. Un cop han fet la seva proposta, que tenen de marge fins al mes de març per fer-ho, doncs després sí que hi hauria un jurat de persones competents, diguem, i expertes en aquest terreny, una propera al que seria pròpiament el Biblionauta, una altra que seria doncs, un autor i persona, un àmbit així més mediàtic, també amb un molt reconeguda en el que seria la literatura infantil i juvenil, i després hem buscat també algú que sigui proper al món de les biblioteques, dels clubs de lectura, de tal manera que queda tot una miqueta representat. Doncs aquestes persones farien una selecció d'entre 3 i 5 títols de tota aquesta tria de candidats que ens hauran proposat. I finalment, i ja arribaríem al mes de setembre, que de fet és el que interessa la majoria de la gent, doncs del 15 de setembre fins a finals d'octubre hi hauria la tercera ronda, que seria la de votació popular. Aquestes obres finalistes doncs, se sotmetrien una miqueta al vot de dels lectors de la pàgina, dels lectors del Biblionauta.
Sí, similar al procediment de l'Ictineu, no?, pel que comentes.
Sí, més o menys. Amb els Ictineu no fan la proposta a les editorials, sinó que es fa una llista amb totes les publicacions que s'han fet l'any anterior. Però sí, més o menys, de fet, els premis literaris tampoc tenen tants secrets. Tots, més o menys, el procediment és semblant. Alguns són més populars, d'altres menys, depèn de la importància del jurat. Però sí, més o menys seria això.
I ja per últim, Daniel, en paral·lel també teniu una nova convocatòria dels Imperdibles.
Sí, de fet, la idea original una miqueta era que els Premis Alba substituïssin els Imperdibles, precisament perquè els Imperdibles, o sigui, el fet de tenir els Ictineu ja podia, d'alguna manera, fins i tot acabar solapant-se els Imperdibles amb els Ictineu, perquè sí que tenien una estructura bastant semblant, i en aquest cas el que fan és reconèixer els llibres de gènere fantàstic en general, no tan específicament juvenils. Però els hem canviat una miqueta, els hem convertit en uns premis 100% populars, en aquest cas sí que no hi ha la intervenció del jurat, i en comptes de fer una classificació, aquí senzillament els lectors de la nostra pàgina el que han de fer és valorar cada llibre, de tots els que hem ressenyat, de l'1 al 5, amb estrelles, i després doncs la mitjana d'aquestes estrelles, diguem, serà la que atorgarà els premis a l'original i a traducció. Per entendre'ns, i si sou usuaris del Goodreads, és una miqueta el mateix sistema que utilitzaràs per donar els premis d'allò que en diuen els Choice Awards, no? els d'elecció del públic. Doncs això hem procurat que sigui una cosa semblant. Mm-hmm. I això sí que està obert, això. Qui vulgui, doncs és tan fàcil com anar a la pàgina del Biblionauta i anar allà on te posa Premis Imperdibles, o dins de cada ressenya també hi ha la possibilitat, si entres amb el teu nom d'usuari i contrasenya, puntues cada obra i després ja queda allà computat. I el dia 15 d'abril, això sí, tancarem les votacions i mirarem quins han estat els llibres doncs, que tenen una puntuació més alta.
Mm-hmm. Doncs estarem molt pendents d'aquesta convocatòria, de fet, d'aquestes dues convocatòries, dels Premis Alba, dels Premis Imperdible, i aquesta crida que llancem als oients del Quimèric per si es volen fer sifipedistes. Tenia por de no dir-ho bé.
Molt, eh?
Complicat, sí.
És fàcil, no suposo, Daniel? Si ens volem fer sifipedistes, podem enviar-vos un correu a l'adreça que posen a la Sifipèdia i podem ja tenir fitxa, no?, de col·laborador.
Sí. Si poses Sifipèdia en el Google, ja et remeten a la pàgina i aquí ja hi ha l'explicació una mica de com funciona. Senzillament han d'enviar un correu electrònic a sifipedia@albiblionauta.com demanant això a un usuari. Jo els contesto el correu donant a l'usuari una contrasenya provisional i després ja poden començar a treballar.
Perfecte, Daniel Genís, impulsor de Sifipèdia, comandant del Biblionauta. Moltes gràcies per atendre el Quimèric.
A vosaltres, un plaer, com sempre.
Adéu-siau.
Vols aprendre a dissecar ta mare? Doncs escolta, Quimèric.
I no deixem de parlar d'iniciatives per donar a conèixer encara més el gènere fantàstic i, en aquest cas, per reflexionar-hi ben a fons. La publicació Quadern de les Idees, les Arts i les Lletres, editada per la Fundació Arts, dedica el seu número 220 al gènere fantàstic. Sota la coordinació de David Badueño, l'objectiu és fer un recull setmanal d'articles sobre l'estat del gènere a Catalunya. Avui descobrim aquesta proposta amb el mateix Badueño. David, benvingut al Quimèric.
Hola, moltes gràcies.
Com ha entrat el gènere fantàstic a Quadern?
Aviam, per començar, hauria d'explicar una miqueta el concepte de la revista, perquè ha canviat bastant. Aquesta revista va néixer fa 40 anys, però era en paper. I des de fa un any, el seu editor, el Manel Costa, va voler tirar endavant una iniciativa nova, que era obrir-la, fer-la gratuïta a internet, i fer un concepte de revista nou que funciona de la següent manera. Durant 2 mesos, el número, entre cometes, es dedica a un tema en concret, i cada setmana s'actualitza amb un article nou. Mm-hmm. Llavors contracten o busquen a una persona que conegui una mica el tema i li proposen de coordinar durant aquells 2 mesos el tema que volen dedicar. Llavors van contactar amb mi perquè jo sóc col·laborador habitual de la revista i em van proposar que coordinés un tema dedicat, un número dedicat al tema del gènere fantàstic.
I per què tu? O sigui, a part d'aquests col·laborador, quina relació tens amb el gènere?
Aviam, jo fa ja bastants anys que faig... que em dedico, perquè sóc molt lector, a crítica literària, el que passa que m'he dedicat més a la poesia, però el gènere fantàstic sempre m'ha tirat molt, sobretot la fantasia del segle XIX. Tinc un blog que fa 15 anys que el vaig obrir, dedicat a tot tipus de literatura, i ja fa un parell d'anys em vaig dedicar a un altre específicament al gènere.
Ah.
I suposo que d'aquí l'editor doncs, va pensar que de la gent que coneixia potser era la persona que podia tirar endavant el projecte. També és veritat que jo havia coordinat altres números de la revista i sempre el tema havia estat volant i bueno, suposo que vam veure que era l'ocasió.
La idea ve de l'editor mateix o ha estat com una reflexió col·lectiva de, ostres, no hem parlat d'això encara?
La idea va ser de l'editor i de la directora de la revista, que m'ho van proposar. I de seguida, la persona que coordina el número, el que fa és, en principi, buscar 5 o 6 articles d'entrada, així ens asseguren que durant un mes i mig tenim material, i després obrir la revista als lectors, que aquest és l'altre vessant que, si voleu, comentem una mica detingudament per si els oients doncs, estan interessats
en col·laborar. Sí, després hi entrarem en el funcionament en si.
Però per què ara heu triat el Fantàstic? Creieu que està vivint un moment especial al nostre país?
Jo crec que sí, i crec que han sigut receptius, tot i que des de la revista en altres ocasions hagi aparegut de forma molt tangencial o que ells no s'hi dediquin, jo crec que han vist que el gènere està vivint un moment de floriment, no només a Catalunya, sinó a tot el món. I, de fet, la crida al primer text que vam publicar, que me'l van encarregar a mi com a coordinador, una mica ja reflectia aquesta idea. I que la idea és que ells, que són una revista divulgativa, que no es casa amb cap tema en concret, sinó que s'obren a qualsevol tema cultural, això sí, sempre relacionat amb literatura, art i idees, doncs ells volien veure, volien enfocar el gènere des d'un nou punt de vista, des d'un punt de vista divulgatiu, no per la gent que ja són coneixedors del gènere, sinó pels que no el coneixen i defugint sobretot els tòpics. Que jo crec que és interessant, el que jo m'he plantejat és que la revista trenqui prejudicis, trenqui tòpics, surti d'aquest gueto en què normalment l'acadèmia i la literatura més realista ha ficat el gènere fantàstic i obrir una mica les mirades, no? Buscar potser l'element més social, més al·legòric, més, no sé, explorar les possibilitats del gènere no només en literatura sinó també en cinema, en televisió, que és on avui dia doncs, està trobant més sortida.
Parlaves de tòpics. Quins tòpics són els que creies que calia tirar a terra? O sigui, quins són els que més em molesten quan la gent es refereix al Fantàstic?
Bueno, l'academicisme, aviam, jo ho explico una mica en l'article. El primer article el vaig escriure jo, el segon el va escriure l'Eloi Puig. Si voleu, també us puc avançar ja al següent, que ja l'estan treballant. El primer article el vaig fer jo i volia reivindicar precisament, potser no de buscar que entrés en lloc o que es considerés, sinó que es trenquessin prejudicis. Jo considero que la literatura espanyola, la literatura catalana, la francesa, a diferència de les anglosaxones, mai han tingut sensibilitat envers els gèneres. A Anglaterra, tot i que es consideren gèneres menors, sempre hi ha hagut molt de respecte pels escriptors, sobretot al segle XIX, que s'dedicaven a la literatura fantàstica o d'entreteniment. Mm-hmm. No cal que repassem noms, però un Arthur Conan Doyle era un autor molt, molt considerat en la seva època, encara que després, estilísticament, doncs, hi posessin moltes pegues. En canvi, no sé si per influència, jo sempre ho he vist com a influència de la literatura francesa, l'espanyola i la catalana han sigut molt més reàcies. I, de fet, quan nosaltres ens plantegem, aviam, d'on venim, no? Avui dia hi ha molts autors i estan sorgint molts segells, però quan ens plantegem d'on venim no tenim gaire referents. Costa trobar autors que s'hagin dedicat exclusivament al gènere.
El nostre país, vols dir, en general?
Sí, 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 el nostre país. Mm. Pots trobar un Caldés, un Perucho, però clar, ja és un altre plantejament més tipus tirant més cap a Borges. No hi ha autors, o si n'hi ha hagut, no han tingut difusió, no?
Ara ho mig apuntaves, però la revista Quadern té fama, almenys a Sabadell, no?, que és d'on és originària, de ser molt intel·lectual, no?, pels temes que tracta. Tinc aquí apuntats alguns, eh? Transhumanisme, poesia catalana actual, la colla de Sabadell, ara més recentment amb aquest aniversari. L'incloure el gènere fantàstic aquí és una voluntat d'elevar el gènere fantàstic o també d'aconseguir que els vostres lectors habituals de Quadern entrin a un gènere que potser els hi és aliè?
En principi, a mi, no, la veritat, no em van fer cap reflexió en aquest sentit, però jo crec que la intenció és doble i va en aquests dos vessants que tu has dit. Per una banda, hi ha un públic, m'imagino, de la revista Quadern, que, a més, doncs no està gaire basat a aquestes temàtiques, i per l'altra també és una manera de reconèixer el gènere i dir, home, aviam, explorem les possibilitats que té, mirem les coses bones que porta, si en aquests moments, avui dia, és un gènere que està tan a l'alça, per alguna cosa serà.
Clar.
Els temes que es tractin, dedueixo que dependran de les protestes, ai, de les propostes, perdó, que us arribin. Hi ha qüestions que us agradaria que es posessin sobre la taula?
A mi m'agradaria, si fos possible, evitar el text més repetitiu, més valoratiu, en un sentit de fer una mica crítica. Jo preferiria que la gent que hi vulgui col·laborar aprofundeixi més en aspectes que no s'hagin treballat, que no s'hagin tractat. Està molt bé dir que, per cert, ja ho ha fet l'Eloi Puig, i crec que ho ha fet molt bé amb el seu article, que van publicar a principis de setmana. Està molt bé, doncs, fer una repassada, com ha fet ell, una mirada i dir aquests són els autors que tenim ara, aquests són els segells editorials, però un cop ja està fet, jo crec que hem de ser més imaginatius i buscar altres aspectes del gènere. És a dir, no només centrar-nos en noms i en autors, sinó buscar una mica, no sé, la intertextualitat o agafar-ho per alguna banda més interessant. I jo crec que hi ha possibilitats i es pot fer. El que passa que, clar, per això apel·lo a...
Els entesos, eh?
Sí, a gent que li agradi escriure sobre el tema, que vulgui, doncs, participar-hi. El procés que nosaltres tenim és un procés que es basa en el següent. Nosaltres fem una crida, presentem el tema, i tots aquells lectors que hi vulguin participar poden escriure el seu text. A la pàgina web de quaderndelesidees.press poden trobar la pestanya que posa crida, i allà es donen totes les instruccions per fer arribar els textos. Després hi ha un equip que s'encarrega de persones que s'encarrega de llegir-los, i si considera que, doncs, tenen el perfil del text que s'adequa al número que s'ha programat, doncs es publica i es remunera. És a dir, nosaltres la intenció és crear debat. O sigui, la revista, quan va adoptar aquest nou format, la intenció era, per una banda, oferir els continguts en obert a internet, perquè tothom ho pogués consultar, perquè considerava que el paper, doncs, tot i que jo crec que és insubstituïble en l'element del llibre, en l'element de la revista, havia perdut molt de pes, que la gent avui dia li agrada consultar articles que no siguin massa llargs per internet, i per altra banda també obrir la revista a la gent, i que la gent pugui participar-hi i pugui fer debat. Per tant, la intenció és que els textos canviïn, siguin textos suggeridors, que intentin reflexionar sobre el gènere des d'algun aspecte innovador o diferent del que s'ha fet fins ara.
No, em cridava l'atenció això que deies, que siguin curts. A dalt de tot de l'article poseu el temps que trigaran a llegir-lo, que això ja és com dir, només trigaràs 2 minutets, llegeix-lo, no?
Sí,
suposo que això també ajuda, no?
Aquest és un element nou de fa pocs anys. El Manuel Costa, l'editor, està molt avesat amb els temes d'internet, li agrada molt, i ell de seguida ho va dir, diu, fixeu-vos, les revistes i els diaris van incorporant un element que és aquest, que el lector... Clar, nosaltres quan naveguem per internet no és el mateix que llegir en paper, no? Anem més ràpid, som més interactius, mirem 3 coses alhora. I llavors el fet de posar el minutatge del que durarà la lectura també pot animar la gent a dir, mira, veus, no em portarà gaire estona, en 2 minuts ja ho tindré llegit i poder-hi entrar.
Comentaves que ja està oberta aquesta crida, no sé quina rebuda està tenint, o encara esteu amb aquests 6 articles inicials, i veure si podem treure una mica de què parlaran, almenys el següent, no? Perquè suposo que encara hem d'esperar que vagin sortint, no?
Sí, de mica en mica. Aviam, portem res, 2 setmanes. Amb això és poc perquè la gent es comenci a animar. De moment tenim la crida, el primer article que vaig fer jo, parlant una miqueta, orientant el número, i després l'Eloi Puig, el lector i crític de la biblioteca El Kraken, que és la seva pàgina web.
I també és president de la Societat Catalana de Ciència Ficció.
Exactament, clar, vaig pensar, home, jo sóc molt lector de la biblioteca de fa anys, i vaig pensar, qui millor que l'Eloi, que segurament hi ha més gent, però és potser amb qui tenia més contacte, de dir, doncs, que ens ho faci. I després, jo, la selecció que he fet d'autors ha anat en la línia de buscar, com us deia, perfils diferents o textos diferents. Per exemple, Espero que ara no m'escoltis i estiri enrere, però ja tenim tirant endavant la Blanca Busquets, la traductora de l'Úrsula K. Le Guin al català, fent un article precisament de la literatura de Le Guin. I després també tinc una proposta que encara no puc avançar perquè em van dir que ens esperéssim una mica, que està molt enfeinada, sobre el tema de la dona dins el gènere fantàstic, com el paper per una banda els personatges i per l'altra les escriptores han anat guanyant pes en els últims anys. De moment anem per aquí. Hi ha altres mirades que m'agradaria fer, per exemple, com, i això ho dic en l'article, com temes que fins ara no apareixien en la literatura fantàstica, com el tema del racisme, va apareixent també en la literatura, no? El Marlon James, amb l'última novel·la, que ha fet aquesta mena de gran odissea de tipus tolkieniana, agafant els referents africans, o, per exemple, les pel·lícules de terror del Jordan Peele, que introdueix també aquesta crítica. Crec que són aspectes que el fantàstic va introduint, o fins i tot, si obrim molt la ment, a Westworld, la sèrie de l'HBO, podem relacionar-ho amb aquell tema que anomenaves abans, el transhumanisme. Perquè, en el fons, també va d'això, no? De com l'ésser humà, a través dels androides i les noves tecnologies, cap a on anem, si ens humanitzem, si ens deshumanitzem...
Jo crec que el gènere tracta temes
molt interessants.
Years and Years, la sèrie, sí. També és, en teoria no és fantàstica, però introdueix també aquest tema, no? D'una manera així una mica estranya, no? No sé si també cada cop hi ha més fantàstic camuflat.
Exactament.
Amb algunes de les coses que llegim i veiem.
És que el més interessant és això. El fantàstic ja és un gènere que està permeabilitzant altres sectors de la cultura popular i de la cultura literària, etc. I aquí, per aquí és on m'agradaria que anés el número, i si la gent està interessada i alguna vegada ho ha pensat de dir, ai, aquesta sèrie m'agrada tant, mira, veus, tracta aquest tema, que sempre han dit que això, la ciència-ficció, que, mira, tracta o el terror o el que sigui. Perquè una cosa que aprofito per aclarir és que nosaltres parlem de gènere fantàstic, però en realitat estem oberts a qualsevol dels gèneres, fantàstic, ciència-ficció, terror, el que sigui. I, de fet, jo crec que hauríem d'anomenar-ho gèneres fantàstics per poder ser més inclusius, no? I no fer tant de compartiment. Per tant, doncs, fantasia heroica, el que sigui. Jo animo la gent que, si té alguna idea interessant i vol tirar-ho endavant, doncs que ens ho faci arribar.
Doncs llancem aquest missatge. Moltes gràcies, David, per passar pel Quimèric i explicar-nos aquesta proposta.
Gràcies a vosaltres.
El Quimèric van voler la pastilla vermella. L'entrevista.
Qui més qui menys té una vena creativa. Hi ha qui pinta, hi ha qui fa llistes musicals, hi ha qui escriu. En l'època d'internet, fer circular aquest talent és molt més fàcil que mai. Les creacions estan a l'abast de tothom amb un sol clic. Si en temporades anteriors del Quimèric descobríem projectes que han aprofitat aquest avantatge, com el de Narración, avui en descobrim un altre impulsat per un grup de 5 escriptors, Fast Fiction Penny. Es tracta d'un portal web on cada dilluns i dijous es publiquen relats pensats per al consum ràpid, igual que els articles de quadern de què parlàvem fa un moment. Per conèixer una mica més Fast Fiction Penny, ens acompanyen 4 dels seus integrants, la Marta, la Verònica, l'Helena i el Dani. Benvinguts tots al Quimèric.
Moltes gràcies.
En quin moment es crea Fast Fiction Penny? Quina relació teniu entre vosaltres?
Bueno, doncs, nosaltres, jo sóc l'Helena, per cert, encantada, nosaltres tots venim de diferents cursos d'escriptura creativa de l'Ateneu Barcelonès. Entre nosaltres, alguns hem coincidit, altres no, dintre del mateix curs. Llavors, bueno, doncs, una de les coses que vam fer va ser anar al Celsius, el 2018, no? El primer Celsius que vam anar va ser el 2018.
Ah, hi ha altra gent que també es va estrenar, no?
Sí, el 2018
també.
Doncs, bueno, en un sopar vam començar a parlar i tal, i la Vero, no?, comentava que ella la feina que tenia, doncs, a vegades, en el descans que tenia la seva feina i tal, s'oblidava el llibre o li passava molt i no ho portava i tal, i llavors trobava a faltar alguna cosa que pogués llegir de manera ràpida en els 15 minuts del cafè. Llavors, a partir d'aquí vam començar a tirar una mica del tema. En un sopar vam començar a parlar amb el Celsius, vam fer 4 esbossos amb un tovalló, tipus Messi, de contracte Messi, total.
Els millors projectes s'escriuen en un tovalló,
va començar així.
Això sempre passa així.
Sí, i després de tornar de Barcelona, bueno, en un primer moment vam pensar d'allò que vas parlant coses i al final no surt res, però en aquest cas doncs, ho vam tirar endavant, vam quedar un dia i aquí va començar el projecte, va ser així realment.
Entenc que en el moment que us vau plantejar anar al Celsius era ben bé com a fans i com a...
Sí.
O també com a escriptores.
Bueno, no. com a possibles escriptores, projecte d'escriptores, no? Però sí, com a fans, sobretot.
I vau anar juntes o us vau conèixer allà?
Nosaltres vam anar juntes.
Vam anar juntes, sí, des del primer moment, sí, perquè el Ricard Ruiz és que em va dir teniu que anar al Celsius, que allà és on està el mundillo friki, i ho sentireu molt, sí, com a casa, i aleshores va ser allí, o sigui que ja veníem preparades.
Mm-hmm. Vau començar 105 dones, mm-hmm, i ara fa poc s'ha incorporat el Dani. Canvia alguna cosa l'essència del projecte, el fet que hagi passat de ser 5 dones a que hi hagi un home, o no? O no era la vena feminista la teníeu a l'inici, o no? O...
Va ser casualitat, realment, perquè en el sopar era una taula allargada i nosaltres estàvem en una punta. Llavors vam començar a parlar d'això i per això va sortir el projecte d'aquí. Si hagués estat algun company en comptes de companya, doncs... haguessin entrat nois igual, vull dir que no ho teníem pensat així. Mm-hmm. Després, home, realment un cop que comences dius, hosti, pues sí que mola que siguem 5 dones, no?
Això empoderar les escriptores, sí, no? De gènere, totalment. Que sempre diuen que el gènere no hi ha, sí, dones, sí, i tot això, no?
No ho havíem pensat, però després va ser guai. I ara, doncs, estem superencantades que estigui el Dani a l'equip.
Que, per cert, demà s'estrena, eh?
Sí, demà fa la seva primera publicació.
Sí, a mi em vam raptar fa uns mesos i estic content. La gran diferència, suposo, és que n'hi ha a les reunions ara més borrades que abans, però a part d'això, tot.
No et pensis,
Vale.
Benvingut al lado oscuro.
Perquè, Dani, tu també estaves a...
És la censura.
Per censurar per què, ara?
No, perquè ha fet una tonteria.
L'Alfons, però els oients no ho han vist.
Ja he fet una tonteria.
Has fet una tonteria, no?
Sí, què has fet?
El Darth Vader.
No, l'he fet jo. He estat coherent. Jo he dit burrada, si he fet tota burrada. Coherència pura dura.
Censura dels invitats.
Que fort.
Has de deixar de dir tonteries, aleshores?
Molta censura.
No. Vale. No, això només està limitat a l'Alfons.
Ah, vale.
Això sí, per què?
No, li estava preguntant al Dani que si també estàs estudiant, si estàs a l'Ateneu també, si... Exacte. Ja tenies algun projecte literari en ment, o han estat elles que t'han embrancat en això?
Vam conèixer l'Ateneu i va ser un rapto totalment de cop i volta. Es van apropar en plan de xan-xan-xan, Dani, tenemos algo para ti.
Ostres!
Jo veia que els descansos de classe de narrativa cotxejaven, no? Anaven dient cosetes d'un blog i tal, i jo, pues, anem escoltant en plan de a veure què està passant. I em van proposar a escriure. Primer em van invitar a pensar-ho durant tot l'estiu, i després sí que vaig dir endavant, perquè justament en aquella classe vaig començar a crear un personatge, que és aquest el que acaba de votar, i totalment encantat amb l'aventura.
Sí, és que ja veureu que té una imaginació desbordant. Sí. Mm.
Ja heu fet un càsting abans? O...
Bueno, el càsting era classe,
s'ha
també.
S'ha de dir que ell va ser autoconvidat al blog, també. Va escriure un relat.
Sí, ja el coneixeu, la seva obra, eh?
Bueno,
sí.
Jo no el coneixia, sí, el Dani, jo el conec. Aquesta és la segona vegada que el Dani i jo ens veiem, per exemple.
Ah, sí, en persona no us havíeu vist?
En persona no ens havíem
vist. Coses d'internet, també.
Ah? Sí.
Bueno, a la vostra web expliqueu que els tres elements del món del projecte tenen una raó de ser. Fast Fiction és potser el més evident, però per què Penny?
Doncs Penny va ser no. Perquè... Penny, sí. Podria ser això, però no. És perquè, bueno, ens hem basat en els Penny Press de finals del segle XIX i dels fanzins dels 50 i dels 60, que, bueno, era una mica això que feien novel·les per fascicles de llarga tirada i que costaven un penny. Llavors, pues, venia una mica per aquí, que volíem emular aquest, bueno, això i portar-ho com al present, d'aquesta manera de posar com contes o històries a l'abast de tothom, per, bueno, és gratis, realment. O sigui que no seria un penis, seria zero penis. però, bueno, llavors és una mica això, el fast fiction penny, no? De fer pues, narrativa ràpida que puguis llegir en el metro, quan vagis a treballar o en el teu cafè, i això, una mica per fascicles.
Ja heu dit que publicareu que publiqueu dimarts i dijous. És per alguna raó, per tema d'horaris, per algun tipus d'homenatge, o perquè sabeu que entre setmanes llegeix més?
Bueno, jo tenia un altre blog també i tenia unes estadístiques de que la gent el dilluns crec que estava molt avorrida i en comptes de treballar pues, et dediques a mirar tot el que pots fins que has de treballar, no? I llavors pues, anar allí van dir el dilluns ha de ser sí o sí perquè creiem que hi havia més audiència i després l'altre era en dimecres o dijous i vam dir, pues, bueno, al final dijous.
Bé, més que res perquè el dijous després ve el divendres,
sí,
no? Que
tot, això tothom ho sap,
no? Però és com que ja és la dinàmica del cap de setmana d'estic amb el mòbil, no? Una mica aquesta idea.
Però divendres bueno. No, perquè sabien que passarien de nosaltres.
No, divendres passen de tothom, sí, sí.
Home, però aquells moments de llegir també pot ser un dissabte, no? O agafes el tren per fer alguna altra activitat d'oci, o ja doneu per fet que la gent el dissabte es relaciona amb altra gent i aquestes coses.
No, no, sí, també la gent en general, eh? Potser sí. Nosaltres no, però la gent sí.
Això anava a dir.
Els magues ho fan.
Bueno, realment també per nosaltres era important o vam considerar que era important establir com una rutina, no? De que tothom que ens seguís pogués identificar el dilluns i el dijous com el dia de publicació de Fast Fiction Penny, tampoc anar canviant el dia perquè si no al final la gent no està pendent de quan surt, no, la publicació. Llavors sí que volíem trobar això dos dies que fossin sempre aquests al final, no, els mateixos.
Entenc que aneu fent una roda i que sí, no és que tots publiqueu el dilluns i el dijous, sinó que avui dilluns tu, dijous ella, sí?
Més o menys cada 15 dies. Cadascú. Ens toca cadascú de nosaltres.
Mm-hmm. Seguim l'ordre, eh? Sí. Primer és una, després l'ordre.
Sempre és el mateix ordre. Sí. Per tant, jo puc saber quin dia podrà sortir la teva publicació.
Exacte.
Em posa de comptar en plan friki.
Sí. Sí, oh, potser hi ha qui ho ha fet, no? Algun lector de tenir les estadístiques, no?
Algun segurament.
Pot ser.
Si no, ara els estem donant la clau perquè ho facin. Que no sé què és més perillós, eh?
Bueno. Sí.
És habitual en projectes literaris que s'escriguin relats individuals, no? Que es puguin llegir doncs, per si sols, que s'acabin, no? Que comencin i s'acabin i que realment doncs, siguin curts. No? Però en el vostre cas hem vist que feu doncs, sagues, no? O sigui, que feu capítols i que cada setmana doncs, aneu ampliant aquella història. És per marcar la diferència? És perquè així també doncs, fidelitzeu la gent que us llegeix?
Clar. Hem de pensar que, per exemple, nosaltres venim del curs d'escriptura, nosaltres volem fer novel·la. O sigui, aquí principalment està els nostres desitjos, que és vull que es publiqui la meva novel·la. Mm-hmm. Aleshores, ens vam prendre, sobretot a l'inici, Fast Fiction com un projecte per a aquest projecte. M'explico?
O sigui, una preparació per poder treure una novel·la.
Exacte. Aleshores vam pensar, per què no fer-ho progressivament com es feia abans, que era un format que realment funcionava, però que amb les tecnologies i bueno, amb la modernitat es va anar perdent. El podem recuperar perquè a mi, jo personalment, sóc d'aquestes persones que m'encanta llegir, però no et puc fer-ho de forma periòdica, no? Aleshores em va bé vale, ara llegeixo això, ara un capítol d'aquí, ara d'això. Clar, és una altra manera de llegir novel·la. No és tant per despuntar, sinó que ho vam fer realment pensant en les necessitats que teníem a nivell de lectors. Mm-hmm. Perquè un escriptor, tots sabem que sempre és un lector. I si no ho és així, malament.
Però molt mal escriptor, serà.
Molt mal escriptor. O escriptor...
Aquest intrusisme.
Però n'hi ha molts, eh? Jo és que no m'agrada llegir.
Que escrius, clar.
Per mi no té cap sentit, la veritat. Aleshores vam pensar sobretot en nosaltres, però també vam veure que és una extrapolació, no? És una cosa que ho veiem amb tots els lectors. I una mica va néixer amb aquesta idea.
Mm-hmm. I aquestes entregues que esteu fent també estan pensades per juntar-les al final? Vull dir, comentaves que és la prova per fer una novel·la. No sé si al final hi ha previst, no?, que cada un de vosaltres publiqui una novel·la amb el que ha publicat aquí per fer-ho tot junt.
Clar, de fet, la novel·la de la Maria, que és Atari i el Reino de los Cuadrantes, ella és la primera de tots cinc que ha acabat la seva novel·la. O sigui, si entres al blog de Fast Fiction Penny ja pots agafar-te Atari i llegir-te la sencera. Ah. Ja està acabada. A part ella, bueno, és un joc també de taula, Midsgate, que el podeu comprar també, de Guerra de Mitos, editorial. I
també impulsat per ella mateixa?
Sí. Carai. Sí. És la novel·la, a part de la novel·la, és un joc també, no? Llavors,
un joc de taula, perdó, sí. Especifiquem.
Sí.
La Play,
no?
No hem llegat.
Sí,
però...
sí, encara no. No se sap mai. Igual.
Per això.
Doncs això, no? Llavors, la idea és això, és que després aquests fascicles es converteixen en una novel·la sencera que la gent es pugui descarregar i se la pugui llegir sencera, d'una tirada, si vol. Vull dir, sí, aquesta és la idea. I el tema també que comentava la Vero abans dels fascicles i tal, a part del que ella comenta, el fet de poder-ho fer així, de poder publicar cada 15 dies un capítol, et permet també tenir interacció amb el lector, una interacció molt propera, no? Perquè tu vas escrivint i de sobte algú et diu, hosti, com es mori aquest personatge!
És que te mato!
No sé què. Llavors dius, ai, bueno, el deixo una miqueta més, no el mato de moment.
S'acaben condicionant,
Perquè l'objectiu era matar-lo, eh?
O no, no, sempre, però, sempre. Però bueno, està guai, no?
Un escriptor és un assassí, també.
Un escriptor és un psicòpata, com que ho fa el
llibre. Amb potència,
clar,
sí.
És Déu, no? Pots fer el que vulguis. Tens el teu món allà i fas...
Se diu que els escriptors de ciència-ficció són els més perillosos perquè un dia s'aixequen i destrueixen un planeta.
Això és el meu! Esto me suena, esto me suena!
Clar, llavors, lo xulo d'aquest projecte, per mi també és una mica això, no? Realment, que tu vagis escrivint i al mateix temps que escrius, la gent ja et va llegint.
O sigui, veure patir el lector. Vull dir, tindre el feedback del lector.
Exacte, sí, tindre el feedback del lector, sí.
De fet, et volia preguntar si... Us volia preguntar, vaja, si us heu trobat que els lectors són fans d'una de les sagues, de totes alhora? O sigui, quina és la relació que teniu amb els lectors ara mateix? O quina relació tenen ells amb el Fast Fiction Penny com a projecte conjunt, diguéssim?
Home, el que ens trobem, diria jo,
bueno,
és que la gent s'ho va llegint
que van
tot.
Ens van comentant a tots, no? I estan com preocupats sempre. Ai, i dius, sí, sempre li passen coses males a aquest, no? Ai, este està tramando algo. I ens van comentant a tots una mica, jo crec, si no...
Sí, bueno, no... Sí, el feedback que tenim és aquest, que més o menys van llegint tot.
Hi ha un públic per això que sí que està molt enfocat, eh? Jo, per exemple, tinc molts amics que em diuen, només llegeixo l'Helena perquè em fa molta gràcia. Mm. O només em llegeixen a mi.
Quin gran amics, no?
Però bueno... No, no els puc jutjar, però... Ho entenc, vale. No li inventaré cervesa, però no passa nada. Però sí que és veritat que sí que hi ha un públic que, bueno, almenys per la meva part, sí que veig que està molt enfocat. Però bueno, això és qüestió de gustos. Al cap i a la fi estem escrivint gènere fantàstic. Dins del fantàstic està ciència-ficció, cavalleria, el japonès de la Marta. O sigui, Marta té un món feudal japonès molt a tope. Si no el coneixes, potser se't pot fer una mica farragós. Però bueno, ja juro que és molt guai.
Estava buscant ja l'efecte de l'hòstia.
Sí, no és farragós. No és farragós.
Però bueno, a la gent li costa perquè sent noms japonesos i a on se li explota el cap.
No és farragós, no. És profund.
Exacte, és intens, com el cafè. Sí,
sí. Una de les coses, quan vam conèixer el vostre projecte, que els oients es facin la idea, nosaltres el projecte el vam conèixer en el Celsius també, però aquest 2019, no? O sigui, elles van començar el 2018 i nosaltres el 2019 les vam conèixer, i una de les coses que ens explicàveu, una particularitat podríem dir així, és que cada un de vosaltres, cada una de vosaltres, té un perfil concret. A veure, anem a conèixer un a un. Quin és el perfil de cadascú? Què aporta cadascú? Comencem per l'Helena mateix.
Què aporto? O sigui, al projecte o
sí,
la novel·la,
o sigui,
que faig i tant?
Quin tipus de narrativa fas? Per quin gènere apostes? No?
Vale. Bueno, jo en aquest cas, el que estic escrivint aquí a Fast Fiction Penny és una novel·la de cavalleria, no? Podríem dir. Llavors, a mi em venia molt de gust per aquest projecte en concret i per aquesta interacció que comentava abans amb el lector, em venia molt de gust fer una cosa d'humor. Bueno, de fet, normalment amb el que escric sempre li fico alguna pincellada d'humor que es vegi més o menys, no? Però a mi aquí em venia molt de gust fer la típica història de cavalleria del cavaller que va matar el drac, però que res és el que sembla, no? Realment.
Aquí la majoria ens deu haver vingut al cap a Monty Python. A...
Sí, rotllo així. És que sí. Jo volia fer...
Jo m'he imaginat tirant-lo blanc, que Déu-n'hi-do també.
I també potser algú li ha vingut al cap a Tolkien i Regiro, el Geo de Ham.
No, jo volia fer... O sigui, a mi els Monty Python m'encanten. Llavors jo, cada vegada que veig la pel·li aquesta de Los Caballeros de la Mesa Cuadrada i tal...
És que és
molt bona, tio. Llavors jo volia fer una cosa així, saps? Sí, amb els cocos allà, no? I que van sense cavall fent
així. ¿Estás diciendo que ese coco lo ha traído una golondrina?
Llavors jo volia fer un estil així, no? Però que bueno... No vull fer spoiler, no? Però que al final res sigui el que realment... Que la història no vagi cap a on sembla que ha d'anar. No sé si m'estic explicant, no?
Sí, t'has d'explicar. La història no, però la tu
estàs intentant no fer spoiler.
Estic intentant no fer spoiler. Llavors, doncs, bueno, jo vaig ficant el que en cada moment em va venint una mica de gust. O sigui, jo què sé, doncs dos bous que parlen o de sobte, doncs, un... Que no, que... Ah, què passa? Que estic fent spoilers, perdó. Pues això, no? O de sobte, doncs, tinc un, bueno, un noi que és un ninja skater, que dius, i què pinta això amb una història de cavallers? Pues re, però pues mola jo valgo, i ja està, saps? Llavors aquest rotllo de l'humor i tal em permet ficar moltes coses que potser en un altre tipus de novel·la no podria ficar.
És la postmodernitat, no? També, sí, podem fer la barreja, vale, no?
Això, o la meva ida de olla particular, i aquí ho vaig deixant, no?
Quants capítols portes ara, Elena?
Ara he fet l'11è capítol el dilluns passat. 11 capítols.
Una pàgina seria, sí, més o menys?
Hosti, no t'ho sé dir ara, però eren, l'última vegada que vaig comptar eren ja unes 40.000 paraules, més o menys. Mm-hmm. Déu-n'hi-do, sí.
Bé, mica en mica. Mm-hmm. No, suposo que encara no tens previst quan acabarà, no? I això va fluint i quan acabi, acaba, no?
Home, tinc una idea de la línia cap a on ha d'anar, no? Però tampoc volia fer una escaleta molt tancada. Llavors, sé com cap a on ha d'anar de la novel·la, però realment no tinc encara clar quants capítols hauré de fer per tancar-la.
Bé, a poc a poc.
Sí.
Entre un i diversos.
I la Vero, què és el que escriu?
Sci-fi. Sí.
Pura i dura.
Pura i dura, sí, sí. Jo, sempre que explico la meva novel·la, la gent acostuma a riure, però no fa gens de risa, pobra.
Preparem-nos.
Preparem-nos.
Preparem-nos. Sí. Preparem-nos.
Jo estic molt preocupada...
Una permutació.
No!
Jo, a diferència de l'Helena, o sigui, la meva novel·la pretén ser intensa, perquè jo sóc molt intensa, i estic molt preocupada pel canvi climàtic i perquè ens anem...
A la merda.
Bàsicament, jo no ho anava a dir, anem a fer un fiu, però també em va la merda. I bàsicament consisteix en... El planeta va ser invadit per una raça alienígena. El seu planeta va ser destruït perquè ells mateixos el van destruir, perquè van ser tan ineptes com nosaltres, i van dir, mira, hem arribat a un planeta que estem a temps d'agafar-ho i salvar-ho. Vosaltres sereu els nostres esclaus i nosaltres serem els salvadors de la Terra.
Però salvem la Terra,
Però salvem la Terra, clar.
A qualsevol preu.
Clar, aleshores juguen aquesta dicotomia de, ells van salvar realment el planeta, perquè el planeta estava a punt d'extingir-se. I els humans són els dolents, per dir-ho així.
Jo que sempre tinc...
No, sense cometes, som dolents.
Som dolents, sí.
Quan parlem del canvi climàtic, no, és que ens carregarem la Terra. No, la Terra continuarà, seràs
som
tu qui la continuarà.
Som nosaltres, clar, som nosaltres.
Exacte,
que no
és que és aquesta la qüestió.
La Terra s'adapta.
El planeta farà... explotarà, no. I tu et moriràs. Però el planeta està
allà. El planeta continuarà, i fins que no pengui el sol, el planeta continuarà.
Clar, clar, clar. Però nosaltres ens morirem pel camí. I és com, oye, tio, espavilemos, eh? O sea, que nos vamos a morir. Aleshores, realment la novel·la comença amb la descolonització d'aquesta raça alienígena. Que ja han passat 300 anys i hem dit, bueno, a veure, potser ja no som tan dolents perquè vam venir nosaltres, ho vam fer molt bé, potser ara us mereixeu que ens anem a un altre planeta. O no, ja veurem.
Quizá esta època de colonialisme i esclavitud la podemos dejar a part.
Exacte, sí, és una mica aquesta idea, no?, de... I jugo molt amb aquesta idea de, precisament, de la llibertat, de l'esclavitud, del colonialisme, de la el que és nostre i el que no. I, bueno, és una cosa molt, molt humanista, no? Que jo
una sempre... mica de riure sí que fa, eh?
Sí, no?
És que sí? Doncs a mi no m'ha fet riure, eh?
A que no?
No.
Però, bueno, sí, sobretot també...
A més, està molt en sintonia a tot el debat que tenim ara, no? I a la nova preocupació que hi ha cap al medi ambient, nova, reflotada, diguéssim, perquè els anys 80-90 es parlava molt de medi ambient, després ens hem oblidat i ara, ostres, què m'ho has fet?
També, sobretot, jugo molt amb la memòria històrica, no? Ja, per exemple, ells sempre m'ho diuen, hòstia, és curiós, no? Que veuen una tele i diuen, què és esto? Clar, jo m'imagino un món ahí super desenvolupat gràcies a aquesta raça alienígena que tenen hologramadors, aquestes coses guais que veiem a les teles, i de sobte veus una tele i dius,
oh Dios mío,
què és esto? Jo, és molt inquietant per mi això, no? Imaginar-me de 300 anys endavant que ens pugui passar això. I, bueno, és una mica
segurament passaria.
Sí.
Sí, sí. O passarà, vaja.
I bueno, ja per terminar, vale, dins d'aquesta raça alienígena, bueno, la seva cultura, clar, la raça humana no és tonta. Es va...
Bueno,
més o menys. Hi ha alguns que no som tontos. I aleshores es va posar en lluita amb aquesta raça, no? I a tots aquests que es posaven en contra es convertien en un super... humans desenvolupats que els feien lluitar a les arenes com si fossin uns gladiadors. Aleshores, aquí estem en presència d'una tercera raça, que és l'humana, l'alienígena i la
transhumana.
A mi el transhumanisme m'agrada molt. també. Em fa molta por, però m'agrada molt.
També
molt,
és una cosa molt d'ara, també.
Sí, sí, sí.
Una idea
jo
molt nova,
molt
no?
Estic molt fetuda en això.
Doncs hem fet cavalleries amb toc d'humor, ciència ficció, a veure la Marta, a veure que ens expliqui.
Bueno, el meu és, realment és bastant més lleuger, és fantasia en el Japó feudal, però a un nivell que, bueno, és més, vaig descobrir fa poc que tenia un nom, que era, hi ha gent que ho feia, que era com un anime escrit. Mm-hmm. Llavors, bueno, és una mica, és una novel·la d'aventures, bàsicament, i on hi ha un monje asceta, un Yamabushi, una sacerdotisa i un esperit, que van en busca d'un pinzell sagrat, i bueno, hi corren tot de tipus d'aventura en el 1500, o por ahí, així. Oh. Llavors, bueno, la part, bueno, com he, de balena que ho he muntat, pots començar a llegir-ho en aquesta temporada, i no cal que llegis la primera, perquè pots continuar des d'aquí.
Per després... temporades?
Sí, tiene temporada.
Format 1, sèries,
no? Netflix, estàs escoltant?
No és mala idea, eh?
I bueno, això que pots començar per aquí o pots començar per l'any anterior, perquè bueno, hi ha com flashbacks i tal, i bueno, hi ha màgia, hi ha folklore japonès, hi ha yokais, monstres i bueno, tot aquest tipus de coses tipiquilles allà i bueno, jo intentaré acabar aquest any, o sigui, potser no acabo Fast Fiction Penny, però acabaré d'escriure-la i la pujarem ja en el blog, o sigui que seria ara sí, aconseguim acabar-ho avui aviat.
Què vols dir que no acabaries a Fast Fiction Penny?
Doncs que clar, perquè és molt llarga i segons les publicacions que tenim, que són cada 15 dies, aquest any no m'acabaria.
Ah, val.
Perquè
tinc sí, que
calculat...
la deixaries escrita ara i ja l'aniríeu pujant, mica en mica.
Bueno,
o la pujaré sencera.
Jo crec que acabaré aquest any, o sigui, faré una temporada més, diguéssim, i la resta potser la pujaré tot de cop, perquè també arriba un punt que quan portes 2 anys o més pensant en la mateixa novel·la, tens un punt que dius... també vull escriure una altra cosa.
Però pots escriure-ho tot i programar-ho als posts perquè surti en el moment que toqui.
Sí, però bueno, també m'agrada fer una altra cosa nova i motivar-me a mi mateixa. Vull dir que, acabaré això, però vull continuar una altra i fer-ho per fascicles, encara que tenir-ho escrit seria com una mica falsejar, no? Dic, bueno, va, vinga, lo dejo programado y ya me rasco, no?
També però... entenc que si, pel que comentaves, no? Que si a tu mateixa ja et sembla que 2 anys amb el mateix projecte és molt, que... Mm. Potser et sembla que l'oient, anava a dir l'oient, al lector li passi el mateix, no? No sé si hi ha aquesta por, no? També de...
Podria ser, sí, o potser estan superenganxadíssims o no, però ja crec que és més un tema personal. És que em ve amb moltíssimes idees i és que tu tens ganes de fer més coses.
I les següents aquí, també, a Fast Fiction Penny.
Sí.
Però el bo que té això és que si algun lector li diu, por favor, mata, más, doncs ho diu. Té una forma de comunicar-se amb nosaltres, una forma de dir-ho, ei, que jo trobo en falta els capítols de la Marta, de l'Aoki, saps? Mm-hmm. Bueno, és bo que té aquest format, no?, que estem fent.
Sí. O sigui, acabar-se s'acabarà.
Tu fes
això,
el que tu vulguis,
acabar.
Però també no escolta a tu públic.
Sí. Ja tinc pensat un spin-off, o sigui que...
Ostres! Estàs mirant molt cap allà, eh?
Sí, un personatge que estic molt enamorada d'ell i tindrà aventures a part, o sigui, les ha de tenir, així que s'ha tot pensat.
I el Dani just comença ara, però suposo que ho tens tot pensat. Dani, a veure, explica'ns cap on va la teva història.
Sí, el meu es complementa molt bé, però per pur accident, és fantasia urbana. Va d'una jove bruixa que es diu Crònica Spellbound, que passa a una realitat humana on els éssers màgics s'han juntat amb la nostra. El món de la història es diu realitat daimònica, perquè això té molt a veure amb les meves dèries. Jo tinc el pensament de que els esperits, les fades, els somnis, tots són una projecció de la sombra de l'inconscient col·lectiu. Mm-hmm. Llavors, és com si aquestes sombres s'han juntat amb la nostra per motius desconeguts i hi ha persones que tenen ara poders màgics. Tenim gent que és piromàntica, tenim nigromants, tenim alquimistes i tenim a la Crònica, que és l'única persona en el món que pot controlar el temps. És una cronomante. El problema és que, com que no hi ha teoria, no hi ha professors, no hi ha cap mestre que li pugui ajudar, és, diguéssim, que el temps la controla ella. Per exemple, a nivell mental, el temps li avisa de quan... d'aquí a mitja hora veuràs una cosa que et posarà molt trista.
O d'aquí a com... 5 minuts estarà el...
Bueno, el primer capítol... no són capítols, són contes enrere, la novela es Las infinitas cuentas atrás de Crónica Spellbound, es diu, en 90 minutos vomitarás una gran oportunidad. I veuràs com al final realment vomitarà literal i metafòricament una gran oportunitat que tindrà, no? I l'origen és el que m'agrada llegir. A mi m'agrada llegir a Harry Dresden, Anita Blake, October Die, m'agrada molt fantasia urbana i detectius de l'ocult. Llavors he pogut fer una cosa similar.
Mm-hmm. O sigui que ja acabes de tancar el cercle perquè ja hem dit tot, pràcticament tots els gèneres del fantàstic. Potser faltaria algú del terror, no?
El terror el feia la Laura, que era la noia que abans... que ella era l'única que feia relats. Mm-hmm. Vale, que ella és per una qüestió temporal, eh? O sigui, perquè no tenia temps. Quan ets mare... Però ella feia un terror molt psicològic i també a vegades també feia eròtic. O sigui, ho hem agafat tot. I la Maria també, ella fa... Ara ha acabat l'Atari, que és el de cavallers també, i jo le llamo epopeia moderna.
Sí, fantasia,
fantasia èpica, més aviat, sí. I ara farà també detectius oscurs, també amb fades i coses, i és molt guai. O sigui, ho hem tocat tot, realment.
Que ella no ha pogut venir avui, però no, sí que teniu aquest projecte igualment, eh? Vull dir que sou els 5 integrants. Dèiem això, hi ha 5 integrants, hi ha la possibilitat de ser més, les portes estan obertes, ja sabem que feu la fórmula de l'escriptor convidat, no? Que dèieu que el Dani doncs, havia entrat per aquesta via. No sé ara mateix com està el tema d'obrir aquest projecte més gent.
Ara, de moment, el que tenim planificat és per nosaltres 5, de moment, com a novel·les, com a sagues. Però sí que quan va sorgir el projecte sí que ens vam plantejar que fos com... voldríem, no, de cara a futur, que fos com una mena de plataforma on altra gent també pogués participar, no només potser amb novel·la, sinó també inclús amb il·lustració, amb relat. Voldríem que fos com una mena de plataforma on tot això, no, tota aquesta creativitat pogués tenir cabuda. El problema que tenim és que, clar, tots treballem, vull dir, ens guanyem la vida.
Això
no?
És un mal modern, també.
Llavors,
la destrucció del món.
Sí, el que estem fent ara ja ens suposa un esforç bastant important, perquè, clar, no és només escriure la teva pròpia novel·la, el teu propi projecte quan toca, inclús els relats que a vegades també hem fet així com a especial i tot això, sinó que, clar, després és tot el tema del blog, de fer els posts, de contactar amb els escriptors convidats, de Twitter, de, clar, tot això, no? Llavors és realment, encara que potser des de fora pugui no semblar-ho, és molta, molta feina, és una feina important. Llavors tampoc volem agafar més del que després podem fer realment. No? Sí que el que hem fet ara és ampliar el número d'escriptors convidats que tenim. Abans teníem un escriptor cada mes i mig, no? Més o menys, sí. Així, i ara tenim un escriptor cada mes.
Sí, i si algú que ens estigui escoltant i vulgui ser escriptor convidat, ho pot fer o els trieu vosaltres d'alguna manera?
Ha de passar una eliminatòria?
No, de moment el que estem fent... Doncs, bueno, nosaltres pertanyem al col·lectiu Friquípol, també sorgit de l'Ateneu Barcelonès, llavors hem tirat dels amics que ens agrada molt com escriuen, llavors els hi demanem, escolta, dona'ns un relatillo pel blog i tal.
Una ajudita.
Sobretot això, no?, de Friquípol, i després... gent que també hem coincidit amb alguna antologia o que hem conegut, que ens agrada com escriuen, directament els hi hem proposat de moment. No hem volgut fer una convocatòria oberta per lo mateix que comentàvem abans, no? Perquè no volem que se'ns escapi de les mans i que de sobte tinguem aquí per llegir, jo què sé, 100 i pico relats i no donem a l'abast i tot això, no? Igual no ens envien cap, no? Però clar.
Però que si algú ens vol enviar alguna cosa, sí, que ens escrigui per Twitter o al mail nostre que estava posat a la Fast Fiction, que tingui paciència, si us plau, perquè volem dormir, menjar i respirar, però
detalls
petitets, però que endavant, que sense problema, No.
Doncs moltes gràcies a tots quatre per ser aquí. Se'ns ha acabat el temps, se'ns ha fet curt fins i tot, o sigui que estarem pendents de tots els projectes que aneu emprenent com a col·lectiu i també doncs, a les persones que aneu portant. Moltes gràcies a Marta, Vero, Helena i Dani per passar per Quimèric.
Gràcies
a vosaltres.
Adéu.
Fins aquí el Quimèric d'aquesta setmana, un programa que hem centrat a la promoció de la literatura de gènere. Un programa molt completet, amb molta varietat. Tornem la setmana que ve amb més continguts, més potser cinematogràfics, més de sèries, perquè parlarem amb els fans d'UB, aquesta sèrie clàssica dels anys 80. No us ho perdeu. Adéu-siau.